9 minuts i seran les 9 del matí. El govern de Salvador Illa es va proposar tenir pressupostos aprovats a l'1 de gener del 2025. Estem a dia 14 i el més calent és a l'Aigüera. La consellera Alícia Romero ha començat l'any reprenent els contactes amb tots els grups polítics per negociar aquests comptes i ha dit que no descarta trobar-se amb ningú. També inclou en aquestes trobades a la CUP, un partit que sempre ha mostrat molta distància amb el PSC. Avui, per parlar dels pressupostos, però també per parlar d'habitatge, de la relació entre els partits independentistes, ens acompanya aquí a l'estudi el secretari general de la CUP, Non Casadevall. Bon dia i gràcies per participar al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
No sé si teniu calendari, si teniu allò a la vista, la reunió aquesta que s'ha de mantenir amb el PSC per començar a parlar o per comentar la situació dels pressupostos.
Doncs no, la veritat és que no ens han citat. Nosaltres vam plantejar unes propostes de mínims, tres qüestions d'emergència nacional que nosaltres creiem que s'havien de tractar abans de poder entrar a analitzar els pressupostos, sobretot perquè la pregunta que ens fem una mica és si el PSC, PSOE, està disposat a fer veritablement polítiques d'esquerres i polítiques sobretot pensades per les persones. I aquestes tres qüestions no han tingut resposta, entenem que l'incomodem una mica en el senyor Illa quan li assenyalem quines són les necessitats reals i sobretot les urgències que té la població i que prefereix doncs, ser més còmode amb altres actors polítics que no li qüestionen aquests temes com són habitatge o mobilitat o llengua, que nosaltres vam assenyalar com unes emergències per validar si realment el senyor Illa feia la mateixa lectura que fèiem nosaltres o si estaven disposades a fer realment unes polítiques d'esquerres pensades pel poble català.
Mm-hmm. Clar, aquests dos socis, en principi, sembla ser que han de ser els comuns i Esquerra. Considereu que no sortirà un pacte d'esquerres, que no sortirà res beneficiós pels catalans de l'acord per pressupostos que puguin lligar els republicans i els comuns?
Ens sembla molt difícil de creure que es produeixi aquest escenari. L'acord d'investidura deixa lligat de mans i peus tant els comuns com Esquerra Republicana. Veiem, per altra banda, Esquerra Republicana més preocupada per les qüestions personalistes i de qui ha de liderar el partit i encara no coneixem quina és la proposta política i si no qui l'ha de liderar i qui ha de solucionar les seves qüestions personals. I ens sembla que estan més preocupats Esquerra per mostrar perfil de cares endintre que no de solucionar realment els problemes i això és el que porta aquesta desafecció política que anem veient per part dels comuns, a banda del pacte d'investidura, sempre acaben dient que sí als pressupostos i, a més, estan governant l'estat espanyol amb el PSOE acceptant unes mesures que ens sembla que van endarrere i no endavant.
Mm-hmm. Amb els comuns, per això, la setmana passada vau presentar la proposta de demanar un ple monogràfic sobre habitatge i que s'apliquin diverses mesures urgents en mm-hmm. matèria d'habitatge. No sé si això és una forma de pressionar-los perquè siguin més exigents a l'hora de pactar els pressupostos amb Illa o... I si també forma part d'aquest nou marc en el que està la CUP, no? Després del procés de Garbí, de tota aquesta renovació, per buscar aliances i ampliar una mica els horitzons del partit.
El que respon és aquesta responsabilitat que sempre hem entomat a la CUP d'intentar tensar cap a l'esquerra i aportar unes polítiques que fossin realment d'esquerres i beneficioses. Hi ha un clamor popular al carrer, a sortir la societat i creiem que amb un número més que respectable demanant unes millores en habitatge assenyalant que era una emergència i nosaltres entomant aquesta responsabilitat de tensionar cap a aquest espai i portar també els comuns a implementar unes polítiques d'esquerres. Ens sembla complicat per l'històric i ens sembla complicat perquè la realitat acaba sent que acaben aprovant sempre el que els diu el PSOE. Però sí que creiem que no podem deixar de portar cap aquí perquè les mesures que necessitem amb habitatge són importants i sobretot són urgents.
Mm. En aquest sentit, el paquet aquest de 12 mesures que va anunciar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, creieu que va en la direcció que s'hauria de fomentar per frenar aquest increment dels preus dels lloguers i per resoldre, posar les bases a una solució a la crisi d'habitatge?
Clarament no. Hem sentit les declaracions dels responsables del sindicat de llogateres o la portaveu del sindicat de llogateres i nosaltres creiem que el problema de l'habitatge no se solucionarà fins que no es legisli, entenent que l'habitatge és un dret. Ens sembla que aquestes mesures són de dretes. Ens sembla que aquestes mesures el que fan és inclús premiar aquells que fan el que toca, que és mantenir els preus del lloguer dintre els topalls, en comptes de castigar aquells qui no. I ens sembla que el que no fan és assenyalar que el problema és que ens falta habitatge. I aquest habitatge existeix, que aquest habitatge s'ha de posar al mercat i que fins que no entenguem que l'habitatge no és un privilegi o un bé de mercat, sinó que és un dret, i no tots tinguem accés a l'habitatge, no solucionarem aquest problema. I ens sembla que són mesures que es queden molt curtes, que són una mica de maquillatge polític, que se'n diu, i que serveixen per intentar apaivagar aquesta demanda popular que hi ha o aquests moviments socials que veiem al carrer, que espanten una mica el poder i que entenen que han de legislar diferent. Però es queden curtes i ja veiem que quina és la voluntat. Les declaracions del senyor Illa, per exemple, que responen sempre a la voluntat del govern de Madrid, eren que demanaria permís als grans tenidors a veure si podien implementar determinades mesures. No es pot governar ni buscar aquest equilibri entre el benefici econòmic i el dret a l'habitatge. Aquest equilibri s'ha d'escollir, i nosaltres creiem que escollir és decidir que l'habitatge ha de ser un dret, no un privilegi, i que fins que no ens posem això al davant i legislem amb aquesta voluntat, no avançarem.
Quan dieu que aquest habitatge públic, que aquest habitatge existeix però que no s'està ocupant, entenc que la vostra, o sigui, que aquesta falta d'habitatge no penseu que se solucionarà, com deia aquest cap de setmana també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb construcció.
Bueno, es pot solucionar en construcció, però si existeix aquest existeix habitatge buit, per què n'hem de construir més? I aquest habitatge buit existeix ara. Aquesta construcció serà d'aquí 5 anys? D'aquí 10? A quin preu? Com haurà? La gent necessita una resposta immediata. I això una mica el que a nosaltres ens preocupa, per això parlàvem de falta de voluntat política, o per això parlem de que són uns pressupostos que no estan destinats a la població o no s'està pensant en com se soluciona. Entenem que hi ha més de 400.000 pisos buits i que aquests s'han de posar al mercat, que és la manera de baixar el preu. Això crec que és de sentit comú i és una manca de voluntat política no voler anar per aquesta línia. Això ho entén tothom i la població ho entén. Insistim també, tornem a parlar de desafecció política. Perquè la gent veu que hi ha solucions i que no s'estan aplicant. La manera, com més pisos hi hagi al mercat, més s'abaixarà el preu, no cal donar-hi més voltes. Al revés, en comptes d'això, ens plantegem regalar-li els impostos a qui llogui un habitatge, una altra de les mesures que s'han plantejat. Tothom paga IRPF, tots els assalariats paguen IRPF, els autònoms amb uns guanys de 1.000 euros també paguen IRPF, però no en pagarà qui. Nosaltres li donarem aquest sou amb qui s'hi han pagat impostos. Això no té cap sentit. Per això dèiem que són mesures de dretes i que ens sembla que no van a la direcció correcta, al contrari.
Mm-hmm. Parlàvem d'aquest habitatge. Salvador Illa, a l'inici del mandat, va parlar de la construcció aquesta de 40.000 pisos. En la proposta de Pedro Sánchez també preveu incloure els 40.000 pisos de la Sareb i 2 milions de sòl residencial per construir tot aquest habitatge. Una part d'aquestes mesures hi podrien donar suport o és una esmena a la totalitat?
Podem donar suport a qualsevol mesura que sigui per avançar, però tot això són promeses. I veiem que el que demanen la gent al carrer és que s'abaixin els lloguers, posar al mercat tots aquests pisos que estan buits i que s'aturin els desnonaments. Ens sembla que són mesures que no són exageradament complexes d'aplicar avui i no una promesa d'una construcció de pisos no sé quant de temps, que no sabem ni on es farà, ni amb quin tipus de sòl, etc. Existeixen aquests pisos, posem-los al mercat. Treballem per abaixar el preu del lloguer. Prohibim qualsevol desnonament més. Ens sembla que no són mesures tan complicades. Que els lloguers siguin indefinits. És una realitat que la gent entén perfectament.
Ho dic en el sentit de si es podria traslladar això als pressupostos, de si ara mateix el plantejament que hi ha és una esmena a la totalitat als pressupostos d'Illa, o si, si hi hagués alguna partida, alguna part que pogués concordar amb el que defensa la CUP i podrien donar suport?
Nosaltres, de moment, és una esmena a la totalitat, perquè, com explicàvem al principi d'aquesta entrevista, la lectura que fem creiem que és totalment esbiaixada. És esbiaixada perquè nosaltres vam plantejar tres mesures d'emergència, tres per veure si estàvem analitzant la realitat de la mateixa manera, i veiem que no, que la voluntat política és una altra, que se segueix governant i legislant per als mateixos, i el cas de l'habitatge, que ho posàvem com a exemple, ens sembla que és molt il·lustratiu. No estem legislant perquè l'habitatge sigui un dret, sinó per protegir determinats interessos. Estem legislant per uns determinats, per un 6% de la població, que són els rendistes. La resta, el 94%, no interessa per què estem governant. Amb quina voluntat? Amb una promesa de farem... No. Avui dia necessitem ara solucions a 2025, al gener del 2025. La gent l'estan desnonant al gener del 2025. La gent ha de decidir al gener del 2025 si paga el lloguer o omple la nevera. Això no pot ser. I això és, ho entén tothom, i després ens queixarem de desafecció política o de que les mesures no funcionen o de que el mercat és molt difícil de regular. No és tan complicat. Les coses són senzilles quan es volen entendre i són de sentit comú.
Aquest és el mal del govern de Salvador Illa? El fet de que estigui sempre doni la sensació que intenta fer content a tothom, empresaris i treballadors, a rendistes i llogaters, sempre està en aquesta posició, com si diguéssim, al mig de la balança?
Per nosaltres sí, perquè ens sembla que un dels objectius del govern del senyor Illa és que no passi res. I que no passi res per a aquelles persones que avui dia pateixen situacions complicades o pateixen aquesta crisi que tenim en aquests moments, és la pitjor notícia. Que no passi res és la pitjor notícia. I sembla que pel govern del Salvador Illa l'objectiu és que no passi res, que no es mogui res, que no canviï res. I necessitem que canviïn, i molt, les coses. És un govern que fa un balanç de 100 dies i presenta 4 pàgines d'INA 4 que no sabem exactament què ens està dient. És un govern que diu que té una conselleria de llengua, però que no hi ha cap pla de treball, no hi ha cap proposta concreta. És un govern també, per altra banda, que es passa el dia rectificant. Rectificar és d'intel·ligent, sempre s'ha dit que és de savis rectificar, però un dia la consellera Paneque diu que no es cal usar mascaretes i li han de sortir a esmenar la plana al personal sanitari i dient, home, doncs potser sí que estaria bé, i llavors ho rectifiquem. L'endemà surt la consellera d'Educació i diu que farà uns canvis, però després ja no els vol fer perquè se n'adona que realment hi ha una bestiesa que és prohibir o deixar d'ensenyar literatura a batxillerat i reduir les hores de ciències, i es reuneix amb les organitzacions que volen que es faci espanyol a les nostres escoles en lloc de català, però després ho rectifiquem. Home, ens sembla que és un govern que això, que busca que no passi res, i que no passi res és la pitjor notícia que podem tenir.
Vista en perspectiva, la CUP va ser excessivament dura amb el govern de Pere Aragonès?
Vistos els resultats, no. Vistos com estem vivint actualment i com el retrocés que hi ha hagut a nivell nacional i a nivell econòmic i totes les mancances que estem patint, al contrari, el govern aragonès, la duresa de la CUP va aturar una cosa que es deia la llei aragonès. Creiem que no, que encara vam tenir-ne sort de que hi havia aquesta oposició ferma que estem intentant fer també al Parlament per assenyalar quines són les necessitats que tenim i els canvis que cal implementar ara mateix.
No amb el paper del govern aragonès, però amb l'actitud, per dir-ho d'alguna forma, de la CUP l'última legislatura, el maig passat van haver-hi les eleccions i va patir un retrocés en nombre de diputats electoral. De fet, per resultats havíeu quedat al grup mix i es va articular una fórmula perquè no ho haguéssiu de compartir amb Aliança Catalana. Què va fallar a la CUP per acabar traient aquests resultats?
Bueno, entenem que van fallar diverses coses. La nostra anàlisi és que ens va mancar una capacitat més gran d'explicar-nos, que vam patir també el desencant i el desencís de totes les promeses que s'havien fet al llarg del procés i de conquestes nacionals que no es van fer. Va fallar també que nosaltres estàvem en aquell moment enmig del procés de Garbí, com esmentàveu al principi, i ens va agafar una mica encara en aquesta fase de resituament o de reorganització tant interna com externa, i creiem que vam patir una mica tota aquesta desafecció política que hi és, que és el que estem intentant revertir en aquest moment, amb propostes clares, amb una proposta política molt concisa i molt centrada en els beneficis materials de la població, però que s'entengui aquest independentisme popular que nosaltres defensem va sempre lligat una cosa amb l'altra, i que sense la construcció d'una república i d'uns països catalans plenament independent no aconseguirem totes aquestes conquestes socials, i entenem que ho hem de fer-ho millor, i que va ser un senyal de que dins aquest marc i dins aquest context que tot l'independentisme va partir un retrocés, doncs com a CUP ens hem de ser capaços de recuperar tota aquella militància que vam perdre, totes aquelles persones, de convèncer-los de que realment aquest projecte segueix sent vàlid, o que és més vàlid que mai. De fet, una de les coses que sí que dèiem en el procés de Garbí era que volíem fer una CUP encara més útil i encara més àgil.
Mm. Clar, això com casa amb el fet que, per exemple, i ara ho personalitzarem tu, però que, per exemple, el secretari general del partit no es dediqui 100% en exclusiva en el partit, no? Ara que es debat tant si els càrrecs orgànics han de ser candidats o no, com per exemple plaça a Esquerra, dic, no sé com casa aquesta agilitat, aquest fet de que hi hagin cares més reconeixibles, amb el fet que tu mantinguis la teva feina fora del partit.
Home, al revés, per nosaltres casa com perfectament. És una manera de dir el que totes les forces i tothom ha assenyalat com un dels problemes de tenim amb la política actual és aquesta desafecció i aquest desencantament, doncs no perdem perspectiva, no perdem petja a la realitat. Seguim vingut a fer política i no a viure de la política, i per tant intentem aplicar aquest lema molt clarament en la nostra organització. S'entén que hi ha una direcció coral de 15 persones, i s'entén que el que buscàvem en aquesta reformulació de la CUP amb el procés de Garbí era explicar-nos més i millor. Per això vam dissenyar dues portaveus, la Sue Moreno i jo mateix, per això vam destinar això, cares visibles i referencials, no tant persones que prenguin totes les decisions com passa amb la majoria en la resta de partits, sinó en ser més eficients. Jo crec que casa perfectament, al revés, ens sembla que és una potència.
És avançar-nos molt, i sé que els processos interns dels partits funcionen cadascun de la seva manera, però podríem imaginar-nos un dia en un Casa de Vall com a candidat de la CUP a la Generalitat?
No és l'objectiu del càrrec de secretari general, ni el redisseny que fem d'aquesta figura, ni està pensat en aquest sentit.
Aquest diumenge al 3CAT vam poder veure el 30 minuts infiltrats, en què explicava diferents casos de policies nacionals infiltrats en moviments socials, en moviments independentistes. Hi havia un cas a Girona. Des de la CUP penseu en prendre alguna mesura judicial o donar suport a aquells que ja han anunciat que ho faran? Ho fareu alguna cosa en aquest sentit?
Seguirem donant suport a totes les afectades, com hem fet fins ara, perquè són uns casos que ja es coneixien i amb els quals hem estat recolzant les persones que han patit aquesta infiltració i que han vist com la seva vida saltava pels aires gràcies a les il·legalitats que fa l'estat espanyol. Donarem totalment suport, ja dic, en aquestes persones, i emprendrem les accions que creiem, com hem fet fins ara. De fet, aquest cas el vam portar al Congreso de los Diputados, la companya Mireia Bahí i l'Albert Botran van ser qui van